A Catalunya Ràdio, Mans, amb Quim Rullant.
Bon dia, bona hora, sigueu benvinguts al Mans, al programa de l'Arrel, l'associacionisme de cultura popular a Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Una setmana més amb la companyia de Josep Lluís Santiso i Sarassa, el muntatge musical, Aina Ostrell i Vaques a la producció i Quim Rullant i Valls a la direcció. Un Mans, doncs, on ens farem ressò de diverses activitats, evidentment de carnaval, però també de campanyes de micromecenatge. És el cas, per exemple, i molt vinculats al calendari, del treball Gitanes, ritual del Baix Montseny.
Sí, al principio era solamente en la plaza. Y este último año, bueno, fui un poco más a fondo y llevé de una manera forzada, controlada, la plaza al estudio. O sea, hice unos retratos de estudios para ver distintos aspectos que complementan o que forman parte de la fiesta, como el vestuario o algunos personajes, la parte simbólica. Todo eso se estudió en un estudio de fotografía.
L'Esbar de Mollet, també micromecenatge amb l'espectacle Follia, set globs de deliri.
És tot de nova creació i, a més, és el primer espectacle que dirigeix el Sergi Roldán, que és el nou director de l'Esbar. I, bueno, sí, té un punt molt nostre, no? El que intentem és portar la dansa tradicional un pas més enllà, fer un projecte escènic que tingui una narrativa i, sobretot, que tingui una mirada contemporània, que arribi, que ressoni actualment.
O bé el Locus Amoenus, més enllà de la tradició de l'Esbar Català de Dansaires.
L'espectacle Locus Amoenus vol ser un espectacle de dansa i música a partir de la dansa tradicional per arribar a nous llenguatges i a noves formes de vestir la música tradicional i la dansa tradicional.
Hem pensat d'anar al Maresme, a un poblet que es diu Òrrius, i en el seu local posar-vos a tots vosaltres, al públic, i al mig posar tota la formació, aquesta gran formació, i enregistrar el disc. No em digueu que no és una aventura, perquè això a nivell tècnic és molt bèstia.
I atenció, perquè a Manresa aquesta setmana arriba la festa de la misteriosa llum.
És molt simbòlica, sobretot el que són els símbols de la llum i l'aigua. Aleshores, què passa? Que cada any es trien uns, hi ha una entitat que és l'administradora de la festa d'aquell any. Aquest any és el gremi de la construcció de Manresa i Comarques, que també és de 1300, de l'època del misteri, i que celebra enguany els 700 anys.
A més, és clar, de carnaval, ranxos, sopes i un munt de propostes per aquests dies aquí al Mans, a Catalunya Ràdio, amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional.
Comença el cap de setmana amb tota l'energia de la cultura popular. Mans.
Comencem, doncs. Avui en Lanes actua en Carles Belda a la cooperativa l'Holandense Bruno.
Thank you.
Ets Mans, ets Festa, ets a Catalunya Ràdio.
És carnaval, és època de gitanes. Avui i demà, per exemple, em podreu veure ballar Sant Cugat del Vallès, juntament amb el Ball de Velles i de Giovanetes. També se celebren aquest matí les de Mataró al Maresme o l'Ametlla del Vallès, que avui fan amb colles convidades i dilluns actuaran els locals. Important i destacadíssima, les gitanes de Sant Celoni. Avui hi ha la Filferrada amb Cercavila i Ball de Gitanes. Demà, la Festa de Gitanes amb trobada, ballada, Cercavila i Valls. I demà, diumenge de gitanes a Llinars del Vallès o a Sant Esteve de Palautordera, així com a Sabadell. I així podríem anar fent una llista de municipis, sobretot el Vallès, que aquests dies, setmanes abans també i posteriors, fan la seva versió del Ball de Gitanes. Us volem parlar d'un cas concret, en aquest cas de micromecenatge, per poder publicar un treball que porta per nom Ball de Gitanes, ritual del Baix Montseny. Un treball de fotografies, tant estudi com a plaça, que utilitza precisament les fotografies com a mitjà principal d'expressió i comunicació, tot i que el treball es recolza també en la investigació simbòlica de l'esdeveniment d'aquestes gitanes i dels seus components. Ara mateix a la plataforma Barcamí hi ha la possibilitat de col·laborar-hi i queden més de 20 dies, però l'objectiu està més que complert des d'aquesta mateixa setmana. Però encara sou, com dèiem, a temps de participar-hi. En parlem amb el seu ideòleg, el fotògraf Mariano Pagès. Bon dia, Mariano.
Bon dia, Quim.
Mariano, tu ets argentí, vius a Catalunya. Què t'ha atrapat per de cop i volta trobar-te envoltat de les gitanes d'aquesta zona del Vallès?
Bueno, fue poco a poco. Primero como vecino de Santa María de Palautordera. Fue la primera vez que vi un ball de gitanas. Y a partir de ahí comencé como fotógrafo a hacer reportajes de manera, por pura curiosidad, de los pueblos de alrededor, diferentes pueblos del Baix Montseny.
I en aquests municipis t'has dedicat durant força temps a documentar a nivell de fotografia, a nivell d'imatge, com es viuen les gitanes. Però no només el fet de la plaça, sinó fins i tot el que es respira al darrere d'aquestes formacions, no?
Sí, al principio era solamente en la plaza. Y este último año, bueno, fui un poco más a fondo y llevé de una manera forzada, controlada, la plaza al estudio. O sea, hice unos retratos de estudios para ver distintos aspectos que complementan o que forman parte de la fiesta, como el vestuario o algunos personajes, la parte simbólica. Todo eso se estudió en un estudio de fotografía.
Les colles participants són les de Llinars del Vallès, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Santa Maria de Palautordera i també fins i tot Cardedeu. La fotografia és la principal eina, tot i que el treball es recolza també en un punt d'investigació simbòlica. Com ha anat tot plegat, aquests treballs que hi ha al darrere?
Bueno, a mí el tema de investigación, si bien tengo una tremenda curiosidad, pues es lo que más me costó, porque yo soy fotógrafo. Pero para retratar y estructurar las sesiones, tuve que tener entrevistas con los diseñadores del vestuario para ir el tema del concepto que llevan en la indumentaria. Y cada colla tiene un mensaje diferente. En el fondo, si rascas así, siempre es el mismo, pero con una exposición diferente. Ese por un lado. Y luego el tema de los personajes simbólicos, los arquetipos que hay aquí en el Baix Montseny. Falsas, diablots, el Bel y la Bel y el Alsnubis. Bueno, de ir a parar al costumari català y a partir de ahí, pues, complementar con una visión más a fondo y específica de estos personajes.
¿Qué es el que tú te ha atrapat? ¿Es aquesta simbología? ¿Es aquest fet social que hi ha?
Sí, mira, las dos cosas. El hecho social, la fiesta y el tema de la simbología. Yo soy argentino y allá en Sudamérica, en la parte del norte de mi país, en el altiplano, donde se mezclan mucho las... No digo que acá sea así, ¿eh? Pero que allá se mezclan la cultura de los pueblos nativos con la religiosa. Incluso hay muchas festividades que son católicas, con sincretismo, que se llaman. Conviven las dos culturas. Y cuando vi la primera vez el Ball de Gitanas, que vi diablos, la gente se reía de ver cómo parodiaban a los viejos. Bueno, entonces me hizo acordar a una cosa totalmente pagana. ¿sabes? La gente igual de aquí ya es algo cotidiano verlo, pero a mí me hizo recordar con aquello, con una cosa tipo, que esto viene de un ritual, no es solamente es una fiesta de carnaval, hay un mensaje. Y entonces poco a poco me fui metiendo con el pasar del tiempo, y bueno, y vi que es tremenda la cantidad de elementos ritualizados que tiene y simbólicos de estos arquetipos de personajes, y después cómo cada pueblo hace, sin querer, de manera inconsciente, ritualiza diferentes aspectos de lo que quiere comunicar, de cómo se interpreta.
La campanya de micromecenatge ara mateix està dintre la plataforma Barcami i vaja, que entre les recompenses, doncs, a banda de que hi ha un marc amb Mimosa, doncs, també hi ha un o dos llibres, depèn d'aquestes col·laboracions que hi vulgueu fer. Escolta, Mariano, pel teu estudi han passat més de 90 persones, eh?
Sí, bueno, se han implicado totalmente las collas. Este trabajo sale de la gente, o sea, tengo el regalo, tengo la suerte de poder estar al frente de esto, pero bueno, estoy súper contento porque es algo bien popular, que la gente, sin saber qué era, incluso todavía hay gente que no sabe de qué va todo esto, porque los reportajes de plaza es una parte del libro, pero la gente que pasó por el estudio se prestó con una total confianza y sí, casi 100 personas han pasado.
Mariano, hem vist que el que has fet no ha sigut només limitar-te a l'estudi, limitar-te a la plaça, sinó que, a més, has jugat una mica amb aquest punt creatiu de voler buscar altres espais, no descontextualitzar aquesta festa.
Sí, totalmente. Estamos acostumbrados a ver reportajes de las balladas de la festa. Lo que hice yo es, como dices tú, algo creativo y que inédito, que no se ha hecho. Por ejemplo, si el diablo, la función que... No la función, lo que significa ese el miedo o el orden, lo que se estudia en el libro, bueno, pues es llevar al diablo a un campo de maíz a punto de cosecharse, ¿sí? Que es esa función del miedo de esta cultura agraria, ¿no? De que todo se puede perder en un momento. Pues bueno, por ejemplo, en una ocasión con la colla de Diablots de San Celoni, que son rojos, en este caso, pues llevarlo y hacer un contraste entre el rojo saturado y el amarillo y que los diablos deambulen por ahí como acechándolo, ¿sí? Y bueno, se filmaron y también se hicieron unas fotografías que forman parte del libro. Es un libro que tiene mucha parte artística y creativa.
Mariano, escolta'm, recordar que a la plataforma Verkami podeu trobar-hi tota la informació, sobretot ara que estem en època de gitanes. Mariano, gràcies per atendre la trucada del programa. Que vagi molt bé.
Bueno, muchísimas gracias.
Mans, de l'arrel a la plaça.
De Jordi Paulí, acabem d'escoltar Blanca Espurna, sardana, que ens interpretava la Copla Sant Jordi i precisament amb la mateixa formació la podreu ballar aquesta tarda a Taradell.
A Catalunya Ràdio, mans.
Aquesta sintonia que escolteu és la de l'espectacle Temps de Llegendes de l'Esbart de Mollet. Aquesta formació del Vallès també està en micromecenatge i és que el cos de dansa d'aquest esbart està muntant un nou espectacle anomenat Follia 7 Globs de Deliri. Estrenarà els propers dies 3 i 4 de març al Teatre Municipal de Can Gomà, de Mollet del Vallès. Esclar, en parlem amb la Laura Gálvez, membre de la Junta d'aquesta entitat. Bon dia, Laura.
Bon dia.
Comencem al principi una campanya de micromecenatge bastant ambiciosa i que ha de desembocar en un nou espectacle el 3-4 de març. Què té d'original, què té de nou aquesta posada en escena, aquest espectacle que porta per nom Follia 7 Globs de Deliri?
Doncs mira, l'Esbart fa 10 anys que no estrenava un nou espectacle. Com a nou, és, el que fem és una oda al vi, un viatge a través del vi, i intentem reflectir tot el que hi ha hagut sempre al voltant del vi, l'alliberament, una mica el que surti el teu jo vertader, no? Com ens comportem realment quan estem, quan ens alliberem a través del vi, i mostrar una mica tot el procés des de la producció, la verema, com s'ha viscut les festes al voltant del vi al poble català, com ens van arribar aquestes festes a través dels grecs, dels romans, i una mica com el poble ha mostrat aquest alliberament en certs moments d'opressió. Bueno, és un trajecte, un recorregut pel món del vi.
Des de l'Esbart de Mollet sempre heu fet un pas més enllà del que seria una presentació escènica habitual de danses tradicionals i populars. En aquest cas, hem d'imaginar que és tot de nova creació.
És tot de nova creació i, a més, és el primer espectacle que dirigeix el Sergi Roldán, que és el nou director de l'Esbart. I, bueno, sí, té un punt molt nostre, no? El que intentem és portar la dansa tradicional un pas més enllà, fer un projecte escènic que tingui una narrativa i, sobretot, que tingui una mirada contemporània, que arribi, que ressoni actualment.
Crec que l'últim espectacle, tornant al tema artístic, era el Som Dansa, ho recordo bé?
Sí, sí, sí.
Pel que recordem d'aquell espectacle, realment és un girapàgina bastant interessant, no?
Sí, sí, hem buscat un altre fil conductor, no? El vi, i llavors és un espectacle molt més fresc, molt més, creiem que és una manera de connectar amb la realitat, amb l'actualitat, i a més ho hem vehiculat a través del Barraló, del Carnestoltes de Mollet.
Que deu tenir un paper central tot plegat en aquesta història.
Exacte, és una mica doncs, diferents personalitats al voltant del vi, no? Dionís, Carnestoltes, totes les figures que han girat al voltant d'aquest món i, evidentment, doncs, molt arrelat al Barraló de Mollet, que és disbauxa, alliberament...
Doncs n'haurem d'estar molt pendents a l'estrena d'aquest espectacle en si. Serà el dia 3 i 4 de març al Teatre Municipal de Can Gomà, Mollet del Vallès. I ara, qui vulgui prendre part d'alguna manera més activa, doncs que sàpiga que amb la campanya de micromecenatge a la plataforma Barcami, doncs hi pot participar. N'hem pogut parlar, en aquest cas, amb la Laura Gálvez de l'Esbart de Mollet, de la Junta de l'Esbart de Mollet. Laura, que tingueu molta sort, que vagi molt bé amb micromecenatge i, sobretot, que estigui a punt l'estrena.
Moltes gràcies, us esperem a tots.
Ets mans, ets festa, ets a Catalunya Ràdio.
Una altra campanya, ja tancarem aquest tema, la que fa l'Esbart Català de Dansaires amb Rufà, que per dur a terme la gravació de la banda sonora de l'espectacle Locus Amoenus. És a Barcami, també, des d'aquesta mateixa setmana. D'aquesta manera ens ho explica en Joan Gómez, director musical de l'Esbart Català, l'Anna Vigues, la seva directora, en Sergi Vergés, compositor, i en David Casamitjana, tècnic de gravació, d'una gravació que serà bastant complexa.
L'espectacle Locus Amoenus vol ser un espectacle de dansa i música a partir de la dansa tradicional per arribar a nous llenguatges i a noves formes de vestir la música tradicional i la dansa tradicional.
Hem pensat d'anar al Maresme a un poblet que es diu Òrrius, i en el seu local posau-vos a tots vosaltres, al públic, i al mig posar tota la formació, aquesta gran formació, i enregistrar el disc. No em digueu que no és una aventura, perquè això a nivell tècnic és molt bèstia.
La proposta del Joan era molt llaminera d'entrada, pel que té de repte. He de dir que des de l'inici em van regalar una llibertat creativa que no sé com agrair. Lluny de viure-ho com una trava, m'ho vaig plantejar com un estímul. La qüestió és que estic molt feliç amb el resultat.
El projecte el vaig rebre amb una mica de sorpresa, perquè l'Esbar no està basat a fer segons quins projectes que no siguin només dansa tradicional. Pels dansaires del català és un repte per assolir una fita que no estem acostumats a fer-la.
Per tant, pretenem conjugar tota aquesta nova visió de la música i la dansa tradicional i esperem, evidentment, que agradi a un gran sector de públic.
Catalunya Ràdio.
Seguim al Mans, seguim a Catalunya Ràdio, us parlem ara de més festes i ens centrarem també en el Carnaval.
Fins a les 7 del matí, Mans, amb Quim Rutllant a Catalunya Ràdio.
Abans de parlar del Carnaval, una festa molt destacada, la Festa de la Llum de Manresa. En Joan Manel Miquel és el president de l'Associació de la Misteriosa Llum. Bon dia, Joan Manel.
Hola, bon dia, Quim.
Una festa que té uns referents, diguem-ne, entre, no sé si dir-ne entre mitològics, legendaris... Vaja, en tot cas, és una bona excusa per sortir al carrer i per celebrar coses, oi?
Són misteriosos, és el misteri de la llum. El misteri de la llum que arriba de Montserrat fins a Manresa un 21 de febrer de 1345, vull dir que fa 4 dies de tot això.
Exacte.
I es parla d'una llum misteriosa, és la misteriosa llum.
Les festes, de fet, o la Festa de la Llum, inclou un munt d'activitats. De fet, van començar el calendari el passat 11 de febrer, s'allargarà fins a primers de març, en el qual s'hi vinculen tot tipus d'activitats, no? Socials, culturals, esportives... Hi ha realment una volcada del municipi, de la capital del Bages, en aquesta celebració.
Sí, mira, a veure, té unes peculiaritats la festa. L'associació que jo enguany presideixo és l'Associació Misteriosa Llum i, de fet, no organitza la festa ni els actes de la festa. El que fa és vetllar per la continuïtat de la festa i per l'autenticitat, i sobretot, perquè respectin els símbols, perquè és una festa que és molt simbòlica, sobretot el que són els símbols de la llum i l'aigua. Aleshores, què passa? Que cada any es trien hi ha una entitat que és l'administradora de la festa d'aquell any. Aquest any és el Gremi de la Construcció de Manresa i Comarques, que també és de 1300, de l'època del misteri, i que celebra enguany els 700 anys d'història. I amb motiu d'aquesta efemèride, doncs són ells els que han preparat un programa d'actes centrals que organitzen ells com a administradors de la festa. Què passa? Que hi ha molts altres actes que van omplint aquest calendari. Per què? Perquè una de les peculiaritats també que tenim és que els administradors de cada any es comprometen a deixar un acte que seguiran organitzant, mentre puguin, evidentment, si no es pot, no es pot, però mentre puguin seguiran organitzant aquell acte. Què passa? Que com que cada any canvien els administradors, hi ha uns actes que van quedant i que van fent doncs, que la festa tingui un contingut i que s'hagi d'allargar durant uns quants dies, evidentment. Però llavors hi ha uns actes que són sempre els mateixos, com és el pregó infantil, el pregó institucional, la ballada de la imatgeria, etc. I són sempre, i després hi ha els que aporten aquell any expressament els administradors, i hi ha els que administradors d'uns altres anys hi han anat posant. Saps? Per això que sí que és la Festa de la Llum, però no és només el 21 de febrer, sinó que és uns quants dies abans i uns quants dies després.
Entre les moltíssimes activitats que hi ha, vaja, és impossible recitar-les totes, hi ha tot aquest ADN, diguem-ne, aquests elements que, al voltant sobretot del dia 21, no?, que és el dia de la celebració, marquen doncs, tot un protocol festiu que sabeu mantenir a Manresa, en la qual
Doncs ara llegeixo per sobre, entre la ballada de la imatgeria que hi haurà al matí, la pujada i baixada del Pilar que farà la gent de la colla castellera als Tirallongues, vaja, moltes coses que passen el mateix dia 21 i coses que es van afegint, i llavors a més s'hi afegeix el cap de setmana següent, és a dir, d'avui en 8, la festa de l'Aixada. Per tant, també... fent també sinergies amb altres activitats que porten un munt de gent a Manresa.
Sí, sí, és així. La Fira de l'Aixada, de fet, neix de la Festa de la Llum. El que passa és que, esclar, al final va agafar tal embranzida que es va haver de separar i fer-ho, diguem-ne, amb una organització a part i, a més, el cap de setmana posterior. Va començar com una fira medieval, però clar, de fires medievals n'hi ha a tot arreu. Llavors també es va buscar doncs, uns trets identitaris, no? I també un dels privilegis que tenia la ciutat de Manresa era precisament d'organitzar una fira per aquesta època que en deien la Fira de l'Aixada. Llavors s'agafa tot això i com que també està datada de l'època medieval, doncs aquí ve tota la moguda que implica totes les entitats i que ve moltíssima gent d'arreu i que la veritat és que és com una bogeria, Manresa està com un ou, però està molt bé, la veritat és que sí.
Escolta'm, en tot cas, avui dissabte 18, com deies, ens destacaven, i ens agafem aquí, ens destacaves aquests jardins de la llum que es poden veure a partir de 2:15 de la tarda, i atenció important...
A partir d'aquesta mateixa tarda.
Exacte, sí. I atenció important perquè al vespre hi haurà el piromusical de Cloenda dels actes de la commemoració de Manresa 2022, que ha donat tot un any d'activitats també interessantíssim.
Sí, home, una efemèride de Manresa és molt ignasiana i era una efemèride que s'havia de celebrar però a bombo i plateret, i la veritat és que hi ha hagut una infinitat d'actes. Coincideix, s'ha allargat una mica a la Cloenda perquè coincideix que és quan està escrit que Sant Ignasi va abandonar Manresa, precisament aquest mes. És a dir, es va intentar, no s'ha fet un any exacte, sinó que s'ha fet precisament des que es coneix que va arribar Sant Ignasi a Manresa fins que just va marxar, i va estar un any. I per això ara es fa aquest piromusical.
Doncs aquest piromusical avui mateix es podrà veure a Manresa, i vaja, demà un munt d'activitats. I sobretot aquest calendari amb aquestes activitats tan de l'ADN de la Festa de la Llum. Dilluns, que hi ha la representació del Pacte de la Concòrdia, i el dimarts, evidentment, tot aquest protocol festiu. Jo, Manel, gràcies per tenir la trucada del programa. Tan sols convidar la gent a fer un cop d'ull al web de la festa, tan fàcil com festadelallum.cat, i esperem que ho pugueu celebrar molt bé.
Moltes gràcies.
Deixa't de manies. Mans, amb Quim Rullan.
I ara sí, us parlem de carnavals. N'hi ha arreu, amb més o menys tradició, amb més o menys plomes, amb més o menys sac, com diferenciaríem, per exemple, Sitges. Aquells amb més de Sant Bòdrum i aquells que mantenen les essències més primigènies. Destacar-vos que a Sitges, per exemple, hi havia la Nova i la Geltrú, ben a prop, però ben diferents. A Solsona també hi ha tota la imatgeria burlesca, a Torelló, de recent creació, a Berga o a Platja d'Aro. I arreu del territori, és clar. Personatges curiosos en trobareu, com per exemple el Moixó Foguer, una persona recoberta de mel i de plomes que apareix aquests dies a Valls o a Vilanova, al Penedès i al Camp de Tarragona. A Mataró hi ha un altre personatge que és el Port de Fardells, una comparsa satírica que surt representa del fons del mar. Bé, i també trobareu les batalles festives enfarinades als Valls de l'Os, que aquest dilluns toca Prats de Molló. I per tancar-ho oficialment, dimecres hi haurà els enterros de les sardines i les lectures de testaments del rei Carnestoltes, amb totes les seves variants. I molt important, les sopes i els ranxos de carnaval, a Vidrieres, a Pons, a Albons, on hi fan una rossada, a Campmany, on hi fan el ranxo, a Verges, la sopa, el trinxat de Puigcerdà, l'escudella de Castellterçol i tants altres àpats que el que fan és tancar el carnaval i donar peu a la Quaresma.
A Catalunya Ràdio, Mans.
I anem tancant el Mans, com sempre fem, parlant de música.
El camí s'ha allargat molt, els ocells i els branquillons són núvols que canten i dansen cançons. Molt col·lapsat, sa pantalla ha rebentat, ja no hi cap pensament, ni el món va tan malament.
Concerts aquests dies al Tradicionarius. Avui actua el CAT, la Gesamí Boada, presentat i el treball L'Art d'Estimar, a partir de 7:45 del vespre.
Un altre començament. Això, jo crec que la vida està plena de començaments nous. La meva mare sempre diu que la vida està plena de canvis d'etapa i mira, en el fons estic pensant el mateix que ella, no? Aquest és un treball una miqueta diferent, té moltes cançons en català, és un disc molt, molt introspectiu, jo crec que mai m'havia obert tant en canal com en aquest disc.
Demà diumenge, Joana Gomila i Laia Vallès hi presentaran Així de Sa, un concert entre la glosa i l'imaginari surrealista de les dues creadores, així com l'artista visual Lluïsa Ferrer. Joana Gomila.
De fet, és que, clar, Així de Sa, el que és escasset, que és un EP, és molt curtet, són com a 15 minuts de música, no arriba, i és directe. Hem decidit fer-lo amb aquest concert especial en el que feim un arxipèlag de diferents artistes, no? Hi ha na Maribel Cervera i en Mateu Xurí, que són dos grans glosadors, i després també hi ha na Lluïsa Febrer, que és una artista visual i que també escriu, i na Laia i jo. I en realitat aquest concert és un diàleg entre aquestes spoken word mig neosurrealista, que és Així de Sa.
Raig de llum d'un cant antic surt del cor d'una quera, avantpassats de pedra, aixopluca l'espluga.
Dimecres que ve hi haurà Vespres del Cat amb Marcel Casellas, Nil Verdú i Bo Jordà. Dijous, Arnau Viols hi presenta Montcau a partir de 8:45 del vespre.
El concepte és món de muntanya, agafar les muntanyes com un cau, com un refugi, com una casa, com un amagatall, com aquesta mena de cau allunyat una mica d'aquest embogiment general que hi ha en el món dels humans, no? I aquest és el sentit del títol i també la inspiració que va rondant totes les peces del disc.
Una cançó vull cantar, no hi ha molt que s'és dictada de la vida, de l'amor, les deu noi soles, ugranyes. Ai, adeu joves, adeu, que la vida se m'acaba.
I divendres, la balada de Soler Sugranyes, en Jaume Ayats.
He agafat el model d'aquestes cançons per fer entendre que la proposta d'espectacle que fem explica la història d'un personatge, en aquest cas l'Oriol Soler Sugranyes, que va morir a 28 anys, després de la fugida de Segòvia, de la presó de Segòvia amb els bascos, intentant travessar la frontera navarra.
A l'escenari veurem la Núria Andorra a la percussió, el Carles Bel de l'acordió diatònic, Liu Buixet del contrabaix, la Cati Reus al violí i les veus de Sebastià Bardolet, Martí Brutau, Eure Gaia, Iris Aguillete, Miguel Gómez i Oriol Mallar.
De molta solvència. I a més volia també destacar que els quatre instruments, la percussió és bàsicament xalaparta i per tant no és una percussió convencional, sinó que és una percussió d'instruments tradicionals també vinculats amb el món basc perquè el tema hi té a veure. I per tant, en total el que es vol transmetre són els fets que van passar als anys 70 i que a la vegada semblen com si estiguéssim explicant un personatge de fa segles.
Fil de llum.
Acabem d'escoltar un instant un tema que trobareu a l'Art d'Estimar, aquest disc que avui el CAT presenta la Gessamí Boada.
Fins a les 7 del matí, Mans, amb Quim Rotllan a Catalunya Ràdio.
I així pleguem, gràcies a tots per fer-nos companyia. Hi hem estat amb en Josep Lluís Santissó al muntatge musical, l'Aina Ostrell a la producció i Quim Rotllan a la locució. Moltes gràcies per ser-hi una setmana més. Més Mans, demà diumenge a les 5 a Catalunya Ràdio, a les 5 del matí, i a les 9 del matí a ICAT, un nou ICAT Mans. La darrera per marxar aquest matí de dissabte, una sardana del compositor Pitu Chamorro. És Un camí d'il·lusions, amb la copla La flama de Farners. Ens tornem a trobar el proper cap de setmana aquí al Mans, a Catalunya Ràdio, a la Ràdio Nacional. Bon carnaval!